Avui el so del dia és aquest. I et preguntaràs per què? Doncs perquè avui és el Dia Mundial del Rock. Se celebra cada any el 13 de juliol, una data en la que els amants del gènere recorden bandes mítiques que han deixat empremta, com per exemple Queen, Pink Floyd, Metallica o AC/DC. Per què se celebra un 13 de juliol? Doncs aquesta data va ser triada per commemorar el megaconcert benèfic Live Aid, que es va fer simultàniament a Londres, Filadèlfia, Sydney i a Moscou l'any 1985, i en el que van participar bandes de rock grans i emblemàtiques del moment, com Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton o Phil Collins, entre altres. Per cert, que si no has vist encara la pel·lícula Bohemian Rhapsody, que explica la història de Queen i de Freddie Mercury, doncs la pots veure, i allí, entre d'altres coses, surt el tema del concert de Live Aid. Dia Mundial del Rock, sóc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que tenim aquí ja la onada de calor. Avui dimecres, 13 de juliol, hores d'ara, fregant ja els 31 graus a la ciutat de Lleida. Encara no hi arribem, però no tardarem massa. Ahir la màxima oficial i mesurada va ser de 38,2. Dic això perquè moltes vegades tenim el termòmetre al balcó o el termòmetre al jardí i diem, però escolta, si a mi em marca 40 graus, 41, doncs aviam, pot passar dues coses. Aquí una, que potser no marca bé, potser tenen una tolerància, i l'altra, que ha d'estar en un lloc situat que no rebi doncs calor de terra, per exemple, o de les parets d'un edifici o d'altres històries. Però vaja, que 38,2 graus ahir de màxima és una temperatura suficientment alta com per parlar de onada de calor. Ahir vam estar 11 hores per sobre dels 30 graus. Ho veurem avui, ja, perquè tot apunta que els propers 10 dies seran interessants. Marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa. Ens visitarà el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. A partir de la una parlarem de noves tecnologies a l'Infocop Lleida. I a dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabarem parlant de l'actualitat, dels temes, però sota el punt de vista d'una dona. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida, cels poc nuvolats o clars, menys al Pirineu, on creixeran núvols, evolució diurna i on no es descarta alguna tempesta seca i allada. Si parlem de les temperatures, avui continuen significativament altes, amb unes màximes que arribaran als 40 graus a Balaguer, als 39 a Lleida capital, als 37 a Tàrrega, als 36 a la Seu d'Urgell i als 32 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà la component sud i tindrem alguns intervals moderats. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, amb núvols d'evolució diurna on no es descarta alguna tempesta seca i allada. Si parlem de les temperatures, per últim, demà seguiran altes a màximes de 39 graus a Balaguer, de 38 a Lleida capital i a Tàrrega, de 37 a la Seu d'Urgell i de 31 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Lleida. Estàs informat.
Mira, abans de parlar de successos, ja saps que hi ha estudis per tot, que es fan estudis, molts estudis, alguns són útils, d'altres són qüestionables, si vols. Però n'hi ha un que m'ha fet especial atenció i crec que és interessant, perquè nosaltres ens hi hauríem de trobar en aquest, i és que els entorns urbans amb més vegetació s'associen a millor comportaments de salut en la infància. Hi ha un estudi amb nens de 6 països europeus que ha observat que es mostren menys sedentaris i van més a peu o amb bicicleta. Per tant, potenciar la vegetació tant al nucli urbà com a l'entorn, ja veus que és positiu i que aquí no ens hauríem de queixar, almenys de l'entorn de la ciutat potser ho hauríem de reforçar una mica més. Però com et deia, parlem de successos. La Guàrdia Urbana ha denunciat penalment aquesta matinada un conductor de 51 anys que va triplicar la taxa d'alcohol. Els fets han tingut lloc a 2:45 a l'Avinguda València i va donar 0,73 mil·ligrams per litre al test d'alcoholèmia. I també una conductora va donar positiu ahir, al migdia, a 2:00, després d'un accident a l'Avinguda de les Garrigues, i també va ser imputada, recorda. Ja ens ho han dit des que jo era petit. Si veus, no condueixis. I ja està. No, és que jo vaig bé, és que és una copeta. No, si et toca el vehicle, aigua, un refresc, i ja està. Unió de Pagesos s'ha reunit amb els caps dels Mossos d'Esquadra de les Terres de l'Ebre per alertar que ja han començat els furs de garrofa a la zona. El sindicat agrari i la policia han acordat més coordinació per prevenir els furs i perseguir-los. A més, Unió de Pagesos recorda que ha aconseguit que les denúncies es puguin fer in situ sense haver de desplaçar-se fora de la finca per facilitar al màxim el procés de denúncia. A més, han extès a la resta de territori català, incloent Lleida, doncs que s'augmenti aquesta vigilància perquè han detectat un augment dels furts a zones agràries. I com et deia, el govern fa una crida a la responsabilitat i la precaució davant de l'onada de calor excepcional que ja va començar ahir i que durarà aproximadament uns 10 dies amb valors que poden superar els 40 graus i que, com bé ens va explicar l'Armando Álvarez, serà de manera irregular i desigual. Però vaja, és igual 38-39 que 40-42. Estarem amb molta calor durant 10 dies. A més, no hi ha previsió de precipitacions i, per tant, ens trobem en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada en les properes hores i dies. Per tant, s'ha de tenir especialment cura en dos àmbits. Un, el tema de la salut, evitar la màxima exposició al sol i tapar-se, protegir-se la pell i hidratar-se. I l'altre, tot el tema d'incendis, si us plau. O sigui, qualsevol activitat de risc ens la podem estalviar. És que hi ha molt poc risc, ens l'estalviem. Que ara no està la història com per tenir, com haver de fer desplegaments de bombers, que prou feina tenen ja. I acabarem parlant de la nostra notícia econòmica del dia. Per desgràcia, l'IPC anual a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran arriba a la xifra rècord del 11,5% al juny, el més alt de la història. Els serveis bàsics com l'habitatge, l'aigua, la llum, el gas i els carburants pugen un 3,2% i el transport ho fa un 4,5%.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, tal com t'explicava al principi del programa, està amb nosaltres el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, ets la darrera entrevista de l'Ajuntament abans de que marxem de vacances.
Bueno, escolta, benvinguda sigui.
Ja en tenim ganes, una mica, d'aturar. No sé, les tens previstes ja, les teves vacances?
Bé, en principi, durant la primera setmana d'agost estaré d'alcalde accidental, perquè ens tornem els diferents tinents d'alcalde, i si puc, a mitjans d'agost m'agradaria poder desconnectar, ni que sigui una setmaneta o 15 dies, de poder fer desconnexió digital.
Pararàs el mòbil?
Intentaré, tot i que no sempre és fàcil, però sí, m'agradaria.
Toni Postius, regidor d'Urbanisme, fa poques hores s'ha presentat, ja s'havia presentat fa temps, però aquest nou pavelló, que ja tots sabíem, pavelló número 5 de Fira de Lleida, que segueix creixent, a ritme lent, però segueix creixent, que ve a ser un germà bessó del pavelló 4, per entendre'ns.
Sí, la veritat és que aquest és un projecte que fa molts anys que se'n parlava, i com tantes altres coses en aquesta ciutat que hem fet darrerament, doncs ha estat posar fil a l'agulla i aconseguir justament que tant l'Ajuntament com la Diputació com la pròpia Generalitat doncs tinguem un projecte constructiu d'aquest nou pavelló. Fira de Lleida és la segona fira de Catalunya i, per tant, necessita tenir unes instal·lacions adequades al que necessiten les diferents fires que s'organitzen i, a més, també suposarà una inversió de més de 5 milions d'euros la seva construcció. A banda, ja estem treballant per fer possible que l'any vinent puguem ampliar l'espai dedicat a l'Aplec del Cargol, en una zona que quedava pendent de poder urbanitzar i d'asfaltar, i, a més, estem a l'espera de si ens concedeixen aquest ajut de la Pirep, que són aquests fons europeus destinats a la rehabilitació dels edificis, que ens permetrà justament rehabilitar i reformar un altre edifici vinculat a la fira, com és el Palau de Vidre, que també és un edifici que està en molt males condicions.
Sí. Amb tot això, suposo que abandonem definitivament la idea aquella de migrar a Fira de Lleida cap a la zona de la Hípica.
Sí, la veritat és que nosaltres sempre hem defensat tocar de peus a terra, fer projectes que siguin plausibles i que el paper ho aguanta tot, però que la realitat avui en dia és que tenim l'espai firal molt degradat i, per tant, del que es tracta és de posar al dia tot l'espai, diguéssim, de la fira que ocupa actualment, creixent i també aprofitant per dignificar tota la zona dels Camps Elisis, no? Que, a més, al darrer ple vam ja fer la cessió del solar perquè fer l'ampliació de l'escola Camps Elisis, vam enderrocar la piscina, que també estava en una situació ruïnosa, i, a més, també s'arranjarà dintre d'aquest projecte de l'ampliació de l'escola dels Camps Elisis el que és el pavelló de l'Antorxa, i, per tant, dignifiquem i millorem tot un espai emblemàtic per a la ciutat que volem que recuperi vitalitat i que durant molts anys s'havia deixat degradar amb unes cotes francament vergonyoses.
Hi ha qui acusa a Toni Postiu, segur que t'ha arribat això, que des del maig del 2019 a Toni Postiu no el veiem. No el veiem tant com el veiem. Mm. Jo al Toni jo li he preguntat a més d'una entrevista i en privat també. I el Toni fa molta feina de despatx.
Bé, és l'urbanisme i la regidoria que porto justament fem gestió de moltes petites coses i també de grans coses. I això vol dir que molts cops no pots estar a tot arreu perquè al final s'ha d'atendre, jo m'agrada atendre personalment a les persones, comunitats, veïns que tenen problemes concrets i que intentes donar-los un cop de mà i no delegar aquestes visites amb terceres persones, no? Mm. I per tant, això comporta que no pots estar d'altres llocs, actes públics, però entenc que la meva obligació com a primer tinent d'alcalde i com a regidor d'urbanisme és estar al peu del canó. Quasi soc dels que obre l'edifici Palas i el tanque a la nit, a les 9 o a les 10 de la nit, i a més, doncs, tinc molt clar que la vocació és 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
Clar, tot això anava perquè sé que, entre d'altres coses, perquè ja ens ho has explicat aquí, has estat treballant de valent el projecte de Torreblanca Quatre Pilans, que sí. És un projecte en el qual hi creus i que s'ha d'accelerar en la mesura del possible perquè pot ser un pol d'atracció, d'inversió important a Lleida.
Molt. És que, a més, hi ha una reflexió important. És a dir, com a regidor d'urbanisme m'ha tocat gestionar doncs, molts projectes que portaven encallats fa molts anys i que no havien avançat. Sol industrial, Torreblanca, Quatre Pilans, és una gran aposta, 1.280 hectàrees. Aquest mes de juliol farem l'aprovació inicial. A finals d'any hi ha la previsió d'aprovació definitiva i, per tant, l'any vinent l'objectiu és començar a treballar. Per tant, ens permetrà fer un salt qualitatiu amb el polígon més gran de Catalunya i, a més, ens permetrà competir amb la franja, no? Justament ja tenim empreses que venen cap aquí o que aposten quedar-se aquí en comptes de marxar. Arribar fins aquí no ha estat fruit de l'atzar, ha estat fruit de treballar moltíssimes reunions, anar a parlar amb moltíssima gent per fer-ho realitat. Però també podríem parlar de que ara portarem aigua potable al polígon del Segre, no? I que això també és el que ens vam trobar amb el canvi de l'Ajuntament i, per tant, serà també una qüestió juntament amb arranjament del polígon. Arranjarem l'avinguda de la indústria. Quants anys fa, no?, que parlem d'aquesta situació, tota la vida, no?
Està tal qual estava.
Exacte.
Jo crec.
No s'ha fet mai res. Però també podríem parlar de que l'estació d'autobusos, no? Sí, quants anys fa que parlem de l'estació d'autobusos? Doncs aquesta tardor ja licitem les obres, 40 milions d'euros d'inversió, i això tampoc és fruit de l'atzar, són fruit de 3 anys en moltes reunions, anar parlant moltíssima gent per desencallar-ho, igual que el pla de l'estació, que avança adequadament. Jo crec que podem anunciar notícies positives en relació amb aquest projecte, però clar, ens hem trobat amb moltes carpetes que s'havien fet molts anuncis, però que no s'havien arribat mai a concretar. Les bases al Picat. Per fi, després de moltíssims anys, ja pot acollir un equipament com és un càmping. La idea és que aquesta tardor ja puguem actuar perquè tenim un fons europeu que ens permetrà arreglar tota la zona verda.
O sigui, aquest 2022, si tot va bé, es pot començar a treballar?
De fet, ja hem començat a treballar, s'ha anat arranjant, s'ha anat dignificant, vull dir, hem començat a fer actuacions, però ens vam acollir amb un fons europeu que se'ns ha atorgat i ens permet justament poder fer tot un projecte de renaturalització que licitarem aquesta tarda i, per tant, l'objectiu és de poder-hi treballar i actuar.
I tema càmping?
I el tema càmping s'ha de fer una concessió.
Classes,
eh? Sí, 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 s'ha de fer una concessió. El que passa que estem, el que hem anat fent ara, primer, fer-ho possible urbanísticament parlant, perquè fins ara, més enllà de que tothom volia un càmping, la llei no ho permetia, i, per tant, hem tramitat aquest pla especial, ja el tenim aprovat, i ara, doncs, el que estem fent és parlant amb operadors per veure com ho definim, perquè quan ho licitem, doncs, que això pugui també ser una realitat. I tantes altres coses. Què vull dir amb això d'aquí? Que al final tot això no és fruit de l'atzar, sinó que és fruit de fer molta feina de despatx, anar a tocar la porta a moltíssima gent i, per tant, quan em diuen, escolta, no se't veu tant com abans, bé, no vol dir que estigui quiet, sinó que he procurat ser resolutiu.
No, t'ho dic perquè això és una frase recurrent i,
sí.
I jo perquè et conec i parlo i m'ho expliques, però és una frase recurrent. Potser l'època a l'oposició feies molt carrer, per entendre'ns.
Bé, és que quan estàs a l'oposició, doncs has d'anar a explicar el teu projecte, has d'anar a parlar amb moltíssima gent, i quan estàs al govern el que has de fer és que allò que et vas comprometre a fer ho facis, no? Uh-huh. I en aquest sentit jo estic molt orgullós de que aquests darrers 3 anys i de cada any vinent que hi ha eleccions poder presentar un balanç que jo crec que és molt positiu, perquè per primer cop en unes eleccions municipals no parlarem ni de l'estació d'autobusos, no parlarem de falta de sòl industrial, perquè tindrem Torreblanca, no parlarem de les bases al Picat, perquè ho tindrem en marxa, i no parlarem tampoc del pla de l'estació, perquè també ho tindrem resolt. Déu-n'hi-do, perquè aquests són els temes, no? O el Palau de Vidre, no? Fins i tot, o l'ampliació de la Fira de Lleida. I, per tant, doncs, s'ha fet moltíssima feina, i en aquest sentit estic molt orgullós.
Estació d'autobusos, que m'has passat per sobre, però que em volia aturar. Anem a recordar els plaços dels que podem estar parlant.
Sí, doncs la previsió és que aquest mes de setembre-octubre la Generalitat ja liciti les obres de la construcció de la nova estació d'autobusos, que serà una inversió prevista d'un mínim de 40 milions d'euros, per tant, de les inversions més grans que s'han fet en els darrers anys a la ciutat.
A càrrec de
la Generalitat, sí. I el termini d'execució són 2 anys, perquè van vinculats a fons europeus. Per tant, estem parlant de que a finals del 24, doncs, hagi d'estar acabada i posar-se en funcionament.
O sigui, funcionar no funcionarà abans?
Abans no, perquè s'ha de fer tota una feina de, diguéssim, de construcció, d'arranjament, dels docs, i s'ha de fer tota una actuació importantíssima que dignificarà tot aquell espai.
Sí, teniu previst el que era fins ara l'estació d'autobusos, que ara ha passat a ser un
baixador.
Un baixador. Alguna inversió aquí per aguantar aquests 2 anys?
Sí. De fet, estem a l'espera de signar un conveni amb la Generalitat de prop de 200.000 euros que ens permetrà pintar, arranjar, netejar, fer una actuació a fons de tot aquest equipament que ens hem trobat en unes condicions lamentables, no? Lo següent.
Ens deies temes dels que no es parlarà a la campanya electoral, però n'hi ha un que s'incorpore.
Quin?
El de l'antiga estació d'autobusos, aquest espai que en fem.
Bé, de fet, farem un procés participatiu que ja s'ha posat en marxa en relació a quin ús o quin destí li posem a l'estació. Jo crec que arribem a la campanya més o menys amb els usos definits. Vull dir que la idea no és que es decideixi des d'un despatx, sinó que ho puguem decidir veïns, comerciants...
Sí, perquè és molt gran, hi ha molts metres quadrats, està molt ben ubicat.
Sí, està molt ben ubicat, però està en molt mal estat de conservació.
Sí, clar, hi ha molta feina.
I en una situació, diguéssim, a més litigiosa, perquè a més sabeu que vam reclamar a la concessionària que ens tornessin els 3 locals que ens corresponien, l'estació, les oficines i les instal·lacions de l'antic restaurant Sant Bernat, que no se'ns han retornat, diguéssim, ni el restaurant ni les oficines. Ara estem als tribunals i, per tant, serà un procés que no serà fàcil. Però al final és una mostra de la situació de deixadesa que ens hem trobat tantes i tantes i tantes coses en aquesta ciutat i que hem tingut que posar fil a l'agulla en uns moments molt complicats, perquè els 2 anys de pandèmia han estat molt difícils. A més, la situació econòmica que ens hem trobat a l'Ajuntament ha fet de que no poguessis fer tot allò que voldries, però també hem estat capaços d'anar a trucar a totes les portes, tant a Madrid com a la Generalitat de Catalunya, i aquí fes falta, doncs, perquè això pugui ser una realitat. I Torreblanca Quatre Pilans és un punt d'inflexió molt gran per a la nostra ciutat. Es calcula que puguin arribar-hi a treballar 12.000 persones, llocs de treball qualificat, vol dir creixement de la ciutat, vol dir desenvolupament urbanístic, vol dir comerç, vol dir moltes coses. I, per tant, són d'aquests projectes que el polític, quan està al capdavant d'una institució o, diguéssim, o li toca gestionar, moltes vegades només pensa en les properes eleccions. Jo, en aquest sentit, he pensat en les properes generacions, en projectes que al final jo em presento per alcalde l'any que ve i, per tant, demanaré que em faci confiança a la ciutadania amb feina feta i, per tant, no és allò de faré, sinó he fet. però també pensant en les properes generacions, no? Que massa vegades pensen en el curt termini i llavors s'oblida doncs, que hem de pensar més enllà.
Bé, i és un tema que m'acabes d'introduir, el tema de les properes eleccions. Va superar les primàries del teu partit, per tant, com ja vas anunciar i acabes de dir, seràs alcaldable a les properes eleccions del mes de maig del 2023. Suposo que ara de cara a l'estiu no, però a partir de setembre-octubre es preveu una precampanya llarga.
Bé, de fet, de vegades ho comentem amb l'alcalde, el ple ja fa dies que tothom està en mode campanya, sobretot els partits de l'oposició, però a mi el que em preocupa de cara a la tardor és que entrarem en una situació econòmica molt complicada, molt difícil per molta gent, i per tant el que no podem fer els polítics en aquest sentit és que mentre la gent doncs, aborde o afronte situacions molt complicades, és a dir, que no retirar-nos els trastos pel cap. La ciutadania el que demana dels polítics i de les persones que estem al capdavant és que gestionem adequadament, resolguem problemes, no siguem fonts de problemes i que a més doncs, sembrem futur, no? Esperança, optimisme, i és el que ens dediquem a fer, no? I per tant jo el meu compromís en aquest aspecte és fins al final del mandat continuar treballant de valent doncs, per captar el màxim d'inversions possibles via fons europeus. Fa no gaire, doncs, conjuntament amb la Generalitat vam anunciar la construcció d'aquest tercer edifici a l'Arnau de Vilanova, que serà 40 milions d'euros més d'inversió, i això vol dir llocs de treball, vol dir millorar instal·lacions i vol dir doncs, més serveis i més qualitat per als lleidatans i les lleidatanes.
Bueno, si es fa l'edifici s'ha de posar personal sanitari.
S'ha de posar personal sanitari. Sí, nou personal sanitari.
S'ha d'ampliar les plantilles.
S'ha d'ampliar plantilles.
T'ho dic perquè això és una queixa recurrent també.
No, vull dir, però això...
Que depèn de la Generalitat, evidentment.
Obligarà a fer-ho, però evidentment nosaltres com a ciutat doncs, estem allò, no, això és la Generalitat, ja estàs parlant. No, vull dir, nosaltres vam anar a parlar amb la Generalitat, vam dir, escolta'm, entenem que l'Arnau s'ha quedat petit, necessitem créixer, donem servei a tota la demarcació, a tota la província, i per tant, en aquest aspecte necessitem, doncs, nova inversió. I a més, estem treballant en l'àmbit sanitari, amb la construcció d'un nou equipament sanitari al barri de Capont, justament a la Copa d'Or, i a més, també, tot el que és l'arranjament millora i ampliació del Santa Maria, que també és un altre dels edificis que, quan entres allà, doncs, dius...
Santa Maria, que fa 100 anys.
Fa 100 anys, però clar, no s'hi ha fet, o s'hi ha fet coses, però no s'ha abordat en la forma integral, no? Sí, i justament sí. El que estem treballant, i també aviat ho podrem anunciar, és tot un projecte d'ampliació del Santa Maria, de dignificació, de millora de l'entorn, i per tant també tenim nova seu del Col·legi de Metges al davant, que també ja s'ha posat en marxa, i per tant són serveis, és millora, és qualitat de vida, no? I per tant, el que hem fet, i m'he dedicat a fer personalment, ha estat anar a empaitar a tots els consellers, a totes les persones que tenen alguna, diguéssim, capacitat d'incidència, els nostres diputats, secretaris generals, directors generals, a tothom, com a veuen, i està el pesat dels postius, no?, que hem de veure, perquè al final Lleida es mereix, doncs, això i més. I per tant, aquesta és la feina del polític.
Bueno, m'agrada escoltar aquesta frase, la veritat, i dita des d'aquí,
No, vull dir...
Perquè és una cosa que ens hem de creure.
No, ens ho hem de creure...
I si s'ha de trucar a 10 portes, es truca.
I ens hem de reivindicar, i moltes vegades sempre ens hem lamentat a nivell de ciutat, oh, ves, ens marxen les empreses, ves això, ves allò... No, escolta... Anem a actuar, anem a ser allò actius, no? Vull dir, escolta'm, passem a l'acció. I passar a l'acció vol dir fer-te pesat amb aquest conseller, fer-te pesat amb no sé qui, anar cap allà, anar cap aquí, no? Vull dir, i reivindicar-te. És a dir, aquella dita catalana que diu que aquí no plora no mama, doncs tal qual en el cas de la nostra ciutat, no? I per tant, jo sempre m'agrada veure la botella mig plena, eh? Vull dir, podem parlar de que, oh, ves, ens marxen les empreses a Lleida, però ara parlarem de... 1.280 hectàrees de sòl industrial, i a més, hi ha una inversió molt important que farà ara l'estació de la Vilanoveta, que torna a funcionar com a estació de mercaderies, que explotarà una empresa de l'Aragó. No? I per tant, ostres, canviem les tornes. Si ens ho creiem, tenim tots els elements per ser referents a nivell del país, però ens hem de creure i passar a l'acció, i evidentment les persones que estem al capdavant som les primeres que ens hem de reivindicar.
Ens hem quedat sense temps. A tornada de vacances, hi ha un altre tema que hem de parlar amb tu i amb alguna companya o company teu, regidors o regidores, que és el Turó de la Seu Vella, que darrerament s'està començant a moure coses al voltant del Turó de la Seu Vella. Però vaja, que hem parlat avui amb Toni Postius, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidor d'Urbanisme. Com sempre, agraït de que ens hagis visitat. Aprofita les vacances i...
Intentaré.
I escolta, a partir de setembre hi tornem,
Ja ho sabeu, a disposar. Moltes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make inside my head. She's near.
Gràcia, que ens plantarem a la una de la tarda. Abans, però, l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Ja veus, ja estic aquí quasi bé d'estiu, eh? Ja les...
O quasi bé d'estiu, no? D'estiu del tot.
Bueno, és que és el darrer programa de la temporada, clar. I clar, ho han de celebrar de calent en calent. Bueno, mai millor dit, però de calent del temps, no? Mai millor dit.
Sí, sí.
L'Armando diria, sí, sí, caliente, caliente.
No, aviam.
Més, ho cantava, que te'n recordes, caliente, caliente.
És veritat, sí, no recordo qui era.
No, home, va, no te'n recordes, va presentar tots els programes del Mundo Mundial, la rubia italiana.
Ah, sí, home, sí, la...
Rafaela Carrà.
Bueno, va, que m'emboliques amb coses,
mira,
de
no,
música.
No, no t'embolico. En vez de parlar de les televisions, aquestes italianes, espanyoles i tal, te parlaré de TV3.
Ah, bueno.
Saps per què?
Per què?
Perquè quan se fan els informatius d'avui, ara connectem amb el nostre corresponsal a Londres, Sergi Molero.
Ah.
Pues aquest és el que et porto.
Ah?
Claro. Fins ara ho va fer això. Ara fa com tu, que feia els informatius, la política i tot això. Sergi, benvingut i bon migdia.
Què tal? Bon migdia a tothom.
Bueno, caliente, caliente, feia aquella dona...
Us sento molt entretinguts, els dos. Us agrada? És molt, molt estiuenc, realment.
Eh? Bueno, és que nosaltres som així. A més, mira, jo tinc que dir que tu eres un oïdor d'aquesta casa, i que eres aquells de la ronda matinal que ens venies a veure, que venies al Diari de l'Herida, i que tu ets periodista i que una mica vas viure el rovell de l'ou del periodisme aquí, a casa nostra, quasi bé.
Sí, perquè a casa amb els pares i amb els meus germans, que som un total de 5 germans, escoltàvem molt la ràdio. Això escoltava els meus pares. I el que fèiem, i la nostra vinculació amb, en aquell moment, Ràdio Popular de l'Èrida i després Cope Lleida, va ser que a la ràdio local, sobretot per la gent més jove que ens pugui sentir, a la nostra època fèiem molts concursos a la ràdio. I era una mica la nostra internet, era la manera d'interaccionar, doncs, amb la ràdio. Tu trucaves, parlaves amb el locutor, que a més era una persona a la que escoltaves molts dies i que, per tant, tenies una certa relació. Era una persona gairebé com de casa, i a través de concursos i de preguntes sobre cultura general o coses de Lleida, doncs guanyaves discos o obsequis de botigues de Lleida. De manera que ens agradava tant trucar als concursos de la ràdio que vam aconseguir dues coses. La primera, que un dia em convidessin a Ràdio Popular en aquell moment per visitar els estudis, cosa que per mi va ser com anar, mare de Déu, que fantàstic que és això, perquè era descobrir un món absolutament apassionant. I la segona conseqüència d'allò és que els nostres pares ens van posar un candau al telèfon, que això sona molt vintage, sí, per controlar la despesa de la factura, perquè no hi havia tarifa plana en aquell moment. Per tant, aquest és una mica el panorama que vam tenir. És una mica també la demostració de com ens agradava la ràdio aquí, perquè la ràdio venia per part de ma mare, escoltant emissores locals, tant a Ràdio Lleida com en aquell moment la Ràdio Popular, i també per part del meu pare, perquè també l'escoltava més en franja de nit, podria dir. Per tant, ens repartíem tot, durant tot el dia.
És que no havia més, llavors, és el que s'escoltava, perquè no hi havia més emissores, és a dir, que la gent no sabia canviar ni el dial, no? Parlem una mica de tu, per què et vas a la televisió, i quan comences, i per què?
No, jo, va ser una casualitat, perquè, de fet, el que més m'agrada és la ràdio, però són aquelles coses de la vida professional que porten cap allà. Va haver-hi un moment determinat en què, fent proves per a diversos mitjans, em vaig fer de ràdio i de televisió. Les proves que m'havia preparat amb més ganes eren les de la ràdio, i les que van sortir van ser les de la televisió. Una casualitat. El que sí que està bé és perquè t'ensenya, de vegades està bé a la vida no tancar-te en allò per molt, encara que t'agradi, deixar un marge a que la vida et pugui portar per altres llocs i aprendre i aprofitar l'oportunitat. Perquè jo en aquell moment em vaig enfadar una mica quan diguessin que no m'ha sortit allò pel qual m'havia preparat, i en canvi va sortir l'altre dia. Però vaig dir, mira, doncs, això és una oportunitat que et dona la vida per aprendre, no? El que passa és que sí, t'has de posar les piles. Però al final, el més important, jo crec que és el saber que et dediques a la comunicació. El que m'agrada a mi és explicar-li coses a la gent, buscar històries, confirmar-les, donar-li forma, com molta gent, és a dir, també ha de saber, és a dir, abans de fer un programa com aquest, també llegeixes moltes coses, descartes moltes coses, has de buscar els convidats, tot això és el que més m'agrada, no? I per tant, després, si és ràdio, televisió o un altre format, en funció del que tu també sàpiguis fer, doncs tant se val.
Sí, això jo comparo una mica el teu al Ricard Álvarez, el meu company, el cap d'informatius i el cap de programes, que va vindre aquí i diu, no, jo entrevistes no vull fer, i ara la feia seva, trobar els personatges, déu-n'hi-do, fer un programa des de les 12 i 20 fins a les 2. A mi m'agradaria saber, quan se va començar TV3, hi ha molta gent de Lleida que saps que està a TV3, la Mari Pau Huguet, que va estar molts anys a pantalla, tenim, bueno, el cap d'informatius esportius, bueno, n'hi ha molts. Això de ser de Lleida i la gent de la E de Lleida te va portar problemes o no?
A mi no, el cert és que jo tampoc, jo soc castellano parlant i tinc accent de Lleida però no molt marcat, llavors també de vegades la gent es despista una mica a mi, però en general no crec. Ara bé, el que sí que penso és que he notat en els últims anys com el fet TV3 en part és responsable, també crec per això, com a principal mitjà de comunicació de Catalunya, però diria que és una sensació en general, també relacionada amb l'aprenentatge de català, cada cop noto que hi ha un desconeixement més gran sobre la variant, les variants lingüístiques, els dialectes que hi ha sobre, i els grans grups que hi ha en el català entre el català occidental i el català oriental. I això sí que crec també que hem de ser conscients dels parlants del català occidental, perquè és important, és a dir, també és un tret nostre, sí. Ni millor ni pitjor, com se sol dir, però és un tret nostre. I per tant, cal també l'audiovisual, que ara estava molt debat sobre la presència del català i de quina manera es fa, cal que el nostre dialecte sigui present, també, perquè és l'altre gran grup, diguéssim, del català, i el que ens fa, per exemple, que estiguem tan agermanats amb els valencians, perquè sí, parlem sí, molt sí, com ells,
sí, sí, sí.
I tot el que va significar també la presència de lleidatans allà. No? De manera que crec que TV3 en això també s'ha de posar les piles, com també la promoció de l'aranès, perquè l'aranès també és una llengua nostra i cal que ho tinguem ben present.
Dos flors de lis li vam donar als valencians, o sigui, alguna cosa tenim que tindre també conjuntament.
Sí, quan vas al País Valencià trobes molts Balaguer, molts Cervera...
Sí. Hi ha una cosa que a mi m'agradaria saber, de totes les notícies que tu vas tindre que donar com a corresponsal de TV3 a Londres, quina va estar la que més et va impactar amb el teu temps que vas fer això, perquè ara estàs portant política de cap de setmana?
Jo el que destacaria de l'etapa de corresponsal a Londres va ser que va ser una corresponsalia. Normalment sempre cap corresponsalia és igual, perquè tu pots estar en un país que sigui una corresponsalia de zona marcada doncs, per un conflicte bèl·lic, o una corresponsalia molt política, molt de moqueta, per dir-ho d'alguna forma, com és el cas de la de Brussel·les. En el meu cas, la de Londres va estar plenament marcada, ho vulguis o no, pel fet del Brexit, el resultat d'aquest referèndum, perquè recordem que l'any 2016, quan va haver el referèndum, ningú s'esperava que la sortida de la Unió Europea fos el més votat pels britànics. De manera que jo sempre, per mi, guardaré, com aquelles experiències que passen a la vida, no? Doncs la sensació que vaig tenir en el moment de saber que guanyava el Brexit. És a dir, jo me'n recordo que estava... perquè estava cobrint en aquests moments feia poc doncs, la qüestió allà al Regne Unit i a l'allotjament on estava, com que a més els recomptes electorals al Regne Unit són molt particulars i duren tota la nit, per tant, acabes no dormint durant tota la nit. I recordo que vaig aconseguir dormir una mica entre les 2 i les 4 de la matinada, que és on es mouen menys les coses en els recomptes, i en el moment que em vaig aixecar per preparar-me, per anar a treballar, per estar preparat per les 6 del matí d'aquí, comencé a informar una altra vegada, doncs em estava rentant les dents i estava davant la televisió quan la BBC va fer la seva predicció, no resultats, però sí que fa una predicció dels resultats en base a informacions que té. I van dir, la nostra predicció és que el Regne Unit abandonarà la Unió Europea, directament em va caure, literalment, m'estava rentant les dents i va caure el raspall.
Per cert, ràpids, que no tinc gaire temps, m'agradaria saber si tu ets un bon gastrònom, tant provant-lo com fent-lo.
Jo fent-lo no sóc gaire bo, sóc el rei dels bàsics, diguéssim, però sí que m'agrada menjar. Sobretot que m'ensenyin altres persones menjars.
I per lo que veig t'agrada la poesia. Te vaig descobrir amb el món poètic representant a la Casa de Castilla y León al concert poètic musical. I la veritat que molt bé, eh? T'agrada la poesia?
Bueno, no especialment. Et diré que el que més m'agrada és... la selecció, en aquell cas, i ho agraeixo al Centre de Castella i Lleó, la invitació, perquè la família per part de la meva mare és de Castella i Lleó i és un paisatge que he viscut durant tota la meva vida i que cada any, com a mínim, una vegada hi anem. I sobretot el que em va agradar més és com a través de la poesia i de la tria de poemes que es va fer, doncs, per aquella lectura que vam fer compartida, doncs vam poder evocar també un paisatge que per aquest cas per a mi i per a altres persones que són doncs allà representa tant. És un paisatge molt particular perquè és un paisatge d'interior molt, molt agrari, que té vinculacions amb Lleida i també amb els patiments que signifiquen doncs, l'agricultura quan no hi ha una bona temporada, i això ho saben molt els pagesos de les comarques de Lleida també.
Sergi, necessito que en 20 segons faguis una falca dient què és, què significa per tu quan veus la Seu Vella de Lleida.
Doncs per mi, quan veig la Seu Vella és el meu punt de referència, és el meu GPS, és quan tu al GPS li dones estàs aquí, doncs és el meu punt vital. Jo sempre dic que em sento molt orgullós de ser de Lleida, no m'agrada ser campanilista, hi ha llocs que estan molt millor, diguéssim, objectivament, per algunes coses, diguéssim, però és el meu lloc, i per tant això no ho iguala cap altre lloc del món que no sigui casa meva, que per tant no sigui Lleida.
I ara acabarem. També m'agradaria que em diguessis ara la teua perspectiva política. Com veus la política a nivell global, a nivell Catalunya i a nivell Lleida? I et dono 40 segons.
Doncs en 40 segons el que et puc dir és que realment està... És una situació complexa, sobretot marcada per un excés d'informació de cara als ciutadans i als electors, on sovintegen, com ja sabem, doncs les notícies falses, i això fa que realment sigui difícil poder triar d'una manera conscient, i això el que acaba fent és que molta gent, moltes persones, també, i això ens afecta als periodistes, acabin desconfiant de les informacions que donen. Això afecta globalment, i en el cas de l'aspecte més local, una etapa també de nou apassionant que s'obre amb les noves eleccions municipals. Com a periodistes ens encanta seguir-ho i veure com es mou la situació, i també una altra cita important pels lleidatans i per les nostres poblacions, perquè de com siguin els governants depèn també del nostre futur.
A mitja hora vam aclarir l'altre dia una mica la situació de Lleida. Et vaig ficar al dia, no et queixaràs que et vaig ficar al dia.
No, em va ser una radiografia que jo vaig prendre punts i tot.
Acabo. També t'he de dir que el José Ramon Correal ha fet una punxa meravellosa que ho ha aclarit ben bé. Xarxes socials igual al periodisme de la mentida.
I això és important també, que sàpigui la gent que és important mantenir els mitjans de comunicació locals, perquè són també els que més podem demanar responsabilitats. Després, tu, si bases les teves opinions només en certes persones a través de les xarxes socials, això no vol dir que sigui general, però passa això, tu no li pots demanar responsabilitats. Si un mitjà de comunicació local en el que confies et va enganyant, per dir-ho d'alguna manera, com a mínim saps a qui demanar-li responsabilitats.
Estic d'acord. Acabo. Fem-ho a l'inrevés, fes-me una pregunta compromesa.
Mira, jo, tothom, els oients de Cope Lleida saben quins són aquells elements que els encanta de Cope Lleida, com per escoltar l'emissora, com sempre, cada dia. M'agradaria que em diguessis alguna cosa bona d'alguns dels competidors, és a dir, d'alguna altra emissora de Lleida, algun aspecte positiu, algun element que a tu t'agradi.
No, senzillament que quan diuen que la competència, jo dic que no, serà la rivalitat, perquè de Cope Lleida només n'hi ha una. A lo qual jo, en principi, estic a Cope, vaig començar a Ràdio Cadena Espanyola amb Luis del Val, a Ràdio Tàrrega, quan no es parlava de Lleida Capital a Tàrrega, però jo la meva intenció, en principi, era d'anar a Ràdio Lleida, perquè allí tenia bons amics, el José Antonio Rossell, tenia el director, que era el senyor Gelong, tenia bons amics, però aquí el senyor Castells i mossèn Gené me van liar, perquè també teníem el Diari de Lleida, com tu saps. Llavors m'he fet tirint les dues coses, i a Déu gràcies he pogut experimentar amb el món del periodisme, televisió, ràdio i premsa, i em porto molt bé amb tots els companys. Per mi no són rivals, són companys.
Em sembla un missatge genial, i també aprofitar-lo per agrair a totes les persones que a les comarques de Lleida han fet i fan ràdio local.
D'això es tracta, que els empresaris de Madrid també ho entenguin, que a vegades la proximitat i a la persona que coneixen és la que més confien. Moltíssimes gràcies, Sergi, que tinguis un feliç estiu i bona temporada, que la política no et sobrepassi.
Mirarem que ens deixi respirar. Una abraçada molt, molt gran a tots els oients de Cope Lleida.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus, han tingut avui en Sergi, alguns li diuen Sergio, el Sergi Molero, que és el, bueno, ja saben, el corresponsal que hi ha a Londres, actualment està a política del cap de setmana, i bona se l'espera d'aquí fins al mes de maig. Mm-hmm. Salutacions cordials, feliç estiu, nos retrobem al començament de temporada.
Gràcies, Cosme. Em sembla que et veuré encara abans d'acabar la setmana, però com a entrevista cosmopolita, sí, la deixem aquí ja, la darrera d'aquesta temporada. Gràcies, Cosme. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, senyals horàries, i després al migdia de Cope Lleida parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i la tertúlia amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Esta vez el INE lo ha clavado, ¿eh? Se confirma el dato adelantado. Hace dos semanas el IPC terminó el pasado mes de junio en el 10,2%. La inflación alcanza los dos dígitos en España, lo que no sucedía desde abril de 1985. En este caso, los máximos responsables son los transportes y los alimentos. Los primeros se han incrementado un 19,2% con respecto al año pasado, debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes. Y en el segundo grupo, el de los alimentos, nos cuestan casi un 13% más que un año antes. Lo de la cesta de la compra es un clamor. Es que no hay alimento que no haya subido. Lo de cada vez me cunde menos el dinero es la frase que más se repite ahora mismo en la cola del súper o del mercado. Y es así, porque han subido prácticamente todos los alimentos. Espero que no te haya dado como pasó en el confinamiento por hacer bizcochos, porque todos los ingredientes que necesitas para prepararlos son de los que más han subido precisamente. Las harinas un 28%, los huevos un 24%, la leche un 20% y los aceites, agárrate, casi un 90%. A esto súmale el tiempo de horno que necesitas para hacer eso, para hacer un bizcocho con el precio de la luz también por las nubes. Vamos, que el bizcocho de marras te sale mucho más caro que aquellos que hicimos en plena pandemia. Y luego está la fruta fresca, que ha experimentado una subida de casi el 40%. Ya hemos hablado alguna vez del fenómeno del melón y la sandía, que este verano se han convertido en auténticos artículos de lujo. La subida de estas frutas es tan flagrante que hay chistes y todo al respecto. Hace unos días, precisamente, me llegaba uno que decía: he ido al supermercado a comprarme una sandía y me han pedido las dos últimas nóminas. Bueno, pues mira por dónde, con el calor que estamos teniendo estos días, son frutas que apetecen especialmente porque son fresquitas, son refrescantes, pero ahora mismo no todo el mundo se las puede permitir al precio al que están. Mirando los datos del IPC, también llama la atención el incremento el mes pasado de un 45% de los hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento. Esto, además, a las puertas del verano. Lo que también supone que muchas familias ya hayan tenido que modificar sus planes de vacaciones, acortar los días previstos, cambiar la categoría del hotel o cancelarlas directamente. De hecho, el INE hace unos días también ofrecía unos datos que indicaban que una de cada tres familias en nuestro país no se iban a poder marchar de vacaciones. No me extraña, porque el diésel ha subido un 42%, la gasolina un 34% y la electricidad un 33%, a pesar de las medidas que ha puesto en marcha el gobierno, que es evidente que son insuficientes. La verdad que es demoledor ver la lista de todo lo que sube, porque prácticamente es que es todo. Solo baja la tecnología, los teléfonos móviles y los ordenadores, los parking, la ropa debido a las rebajas y las gafas y lentillas. Debe ser por aquello de que veamos bien la que nos viene encima. Porque si miramos la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los productos frescos, vemos que también está muy, muy elevada, en el 5,5%, la mayor cifra desde hace 29 años. Lo que demuestra que esto de coyuntural tiene poco y que la inflación alta ha venido de momento para quedarse. Pues hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Los vecinos de los seis núcleos evacuados en el incendio de las Urdes en Cáceres podrán acceder a sus casas momentáneamente, siempre y cuando las condiciones lo permitan, para recoger enseres y también cuidar a sus animales. El fuego, que alcanza ya la provincia de Salamanca, ha arrasado unas 3.500 hectáreas. Precisamente en Salamanca sigue muy descontrolado otro fuego, el de Monsagro. Ha quemado ya más de 1 millar de hectáreas, 400 vecinos siguen desalojados. En el terreno trabajan 350 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Continúan Valencia el juicio por el asesinato de Marta Calvo. El abogado del supuesto asesino ha insistido en que él, Jorge Ignacio Palma, no ha ocultado el paradero de Marta, que siempre dijo la verdad sobre arrojar su cuerpo descuartizado en diferentes contenedores. Pide que se le absuelva por los abusos sexuales, ya que dice siempre hubo consentimiento. Ahora estamos a la espera de ver si Jorge Ignacio Palma usa su último turno de palabra antes de dar por concluido el juicio y quedar visto para sentencia. El rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al Consejo General de Cáritas Española con motivo del 75 aniversario de su fundación. Su presidente Manuel Bretón ha agradecido el apoyo incondicional, la colaboración y la cercanía, dice, de la Casa Real, y ha recordado a los más de 75.000 voluntarios y 5.500 trabajadores contratados que con el trabajo y apoyo incondicional de donantes privados, empresas y la administración prestan ayuda cada año a casi 3 millones de pobres y marginados en su acción sociocaritativa. Y el Papa ha nombrado a 3 mujeres para formar parte del dicasterio para los obispos. Son Rafaela Petrini, secretaria general del gobierno de la Ciudad del Vaticano, también Ivonne Renguaz, superiora general de las Hijas de María Auxiliadora, y por último María Lía Cervino, presidenta de la Unión Mundial de Familias Católicas. A partir de ahora van a tener voz y también voto en el organismo encargado de seleccionar a los nuevos obispos.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Noticia de última hora en el mercado de fichajes.
Y tan de última hora porque lo acaba de hacer oficial el Barça hace apenas 2 minutos. El conjunto azulgrana y el Leeds United han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Rafinha, pendiente de que el jugador pase la revisión médica. Lo contábamos anoche en el partidazo y la noticia es esta: el Barça y el Leeds United llegan a un principio de acuerdo para el traspaso de Rafinha. A esta hora también estamos muy pendientes del ciclismo, de una de las mejores etapas del Tour de Francia, porque desde las 12:30 del mediodía está en disputa el décimo capítulo de la Ronda Gala, con un final tremendo y con un inicio que está siendo trepidante. Enviado especial a la carrera, Quique Iglesias.
En los Alpes estamos, camino del Col de Granón. También habrá que pasar antes por el Galibier y el Telegraph, y de momento del Intense, con el intento de fuga que de momento está cuajando de Wout van Aert y Matthew van der Poel, que aventajan en 15 segundos al grupo que aún todavía no ha permitido que la fuga sea la buena del día. De momento, buenas noticias, no hay positivos por COVID en el día de hoy.
Gracias, Quique. En fútbol, el Atlético de Madrid ha presentado uno de sus nuevos fichajes, el mediocentro Axel Witsel. Estas han sido las primeras palabras del futbolista belga con la camiseta del Atlético.
Mi primer día muy bueno. El equipo tiene persona mismo muy buena. Entrenamos muy fuerte, pero tienes que ser así. La pretemporada tienes que ser dura para ser después físicamente listo para empezar el campeonato.
Un valiente Witsel atreviéndose en español el primer día. Y en el Real Madrid informa Arantxa Rodríguez de que el club blanco busca dar salida a Vallejo, a Odriozola y a Mariano, a Borja Mayoral antes del inicio de la temporada.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Hores d'ara, exactament 7 minuts i mig per sobre de la una. 2:15, ja anava a dir, no. 7 minuts i mig per sobre de la una. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 13 de juliol. Saps que és aquesta la nostra darrera setmana de programació local de la temporada, que després hi tornem ja a la primera de setembre. Hores d'ara amb 32 graus i mig a la ciutat de Lleida. Hem guanyat 2 graus amb 40 minuts. Les temperatures són altes. Ahir vam assolir una màxima de 38.2. Avui s'espera similar o superior. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida els pocs nuvolats o clars menys al Pirineu, on creixeran núvols, evolució diurna i on no es descarta alguna tempesta seca i allada. Si parlem de les temperatures, avui continuen significativament altes, amb unes màximes que arribaran als 40 graus a Balaguer, als 39 a Lleida capital, als 37 a Tàrrega, als 36 a la Seu d'Urgell i als 32 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà la component sud i tindrem alguns intervals moderats. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, amb núvols d'evolució diurna on no es descarta alguna tempesta seca i allada. Si parlem de les temperatures, per últim, demà seguiran altes a màximes de 39 graus a Balaguer, de 38 a Lleida capital i a Tàrrega, de 37 a la Seu d'Urgell i de 31 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Com ja t'explicava al principi, i ens ho va explicar també l'Armando ahir, i ens avisen per tot arreu, ja saps que fins i tot el govern ha fet una crida a la responsabilitat i la precaució davant l'onada de calor excepcional que ja va començar ahir i que en principi ens acompanyarà durant els propers 10 dies de manera irregular i desigual, però sempre amb una tendència a temperatura alta. El govern fa una crida, com deia, a la responsabilitat i a la precaució. Responsabilitat des del punt de vista de salut, és a dir, evita les hores centrals del dia, les de màxima exposició al sol, protegeix-te amb barrets, busca l'ombra, hidrata't bé. I pel tema de la precaució, doncs, ull a totes les activitats de risc. Al territori parlo. Anem a evitar incendis perquè la cosa, doncs, es pot descontrolar de mala manera. Tot i que vam tenir un episodi de pluges ja farà 10 dies ben bé, no hem d'oblidar que tot estava molt sec i que perquè plogués un dia no s'ha solucionat el problema, al contrari, eh? Vull dir, segueix tot molt sec i, per tant, tot el territori és susceptible de patir algun incendi de manera ràpida. Per tant, la qüestió és evitar les conductes de risc. A més, aquesta onada de calor registrarà dues pujades notables del termòmetre, la primera, doncs, entre ahir i avui, i la segona es preveu de cara al cap de setmana. Per tant, estem parlant d'ahir temperatura màxima 38.2, o sigui, encara que no hi hagi un 4 al davant, segueix sent una temperatura alta, i, per tant, doncs, durant aquests propers dies s'ha de parar molta cura a tot plegat. Amb successos, ja saps que t'explicava que la Guàrdia Urbana ha hagut de denunciar penalment, doncs, a conductors que han donat positius per alcoholèmia i que han tingut accidents. Un va ser de matinada, un conductor de 51 anys, a 2:45 de la matinada, va triplicar el límit per conduir, 0,73 mil·ligrams per litre. I un altre, una dona conductora, que va tenir un accident. Va xocar contra dos vehicles que estaven parats amb un semàfor en vermell. Entenc que no el va veure. Va haver dos ferits, un lleu i un greu. I la conductora també va donar positiu per alcohol. Per tant, sisplau, que si hem de conduir, doncs que tinguem cura, que no bevem, vaja. I després t'acabo explicant que hi ha un total de més de 32.000 lleidatans. De fet, el 7,3% de la població de la província que pateix exclusió financera. Això vol dir que no tenen cap forma d'accés físic als serveis bancaris a la seva localitat. És a dir, el municipi on viuen no compta amb oficina bancària. Estem parlant de més del 7% de tota la població lleidatana, de la província. No tenen caixers, ni oficina bancària, ni cap altra fórmula que els permeti accedir a diners en efectiu. Poca broma, eh? Més de 32.000 lleidatans. Això està passant a l'any 2022. Està clar que les noves tecnologies, doncs, cada vegada s'estan apoderant més del nostre dia a dia, però hi ha coses que físicament, doncs, no s'haurien de deixar perdre. En fi, mira, ara fem una pausa ràpida i de seguida parlem justament de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
¿Tens ganes de ballar a ritme de rumba catalana? Vols veure els millors ballarins catalans reunits en un espectacle únic? Aquest cap de setmana, el grup Capinàs, l'espectacle Ballarins.cat en Corpo Dance Project i el monologuista Javier Benítez t'esperen a les nits al Port de Badalona. Aquest mes de juliol, gaudeix de la música, l'oci i la gastronomia davant del mar. Venda d'entrades a nitsalportdebadalona.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, que ja parlem de noves tecnologies, darrer programa de la temporada, hem arribat ja al final i avui tenim un bon menú aquí a l'Infocope Lleida, que ens trobes a internet, a infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i que ens pots escoltar a través del podcast. Com sempre, tot plegat, gràcies al Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
Jaume, ¿de qué parlem avui? Después ya pensaremos una foto del que tenemos por aquí damunt de la taula.
De vacaciones. Pero... Sí, hoy hablamos de vacaciones.
Avui parlem, doncs, després de 2 anys fent ràdio, els dimecres des de casa, finalment recordem, doncs, aquest curs radiofònic com l'any del retorn als estudis. I a veure si a poc a poc tot torna a la normalitat i encara i encara que aquest Covid estigui al nostre voltant, però ja d'una manera molt més suportable. Doncs som-hi, que avui també tenim temes per recordar. I d'aquí un mes ja tenim, de nou, futbol a la televisió. Justament, d'aquí un mes. Però amb quina plataforma? Perquè tenim una plataforma que s'incorpora. Com seran aquests canvis? Com ho podrem veure? Doncs ho explicarem tot plegat a la Tertúlia Freak. I les aplicacions avancen i Chrome consumirà menys CPU, i menys bateria. És a dir, que si parlem de menys CPU i menys bateria, el David ens explicarà quines són les avantatges que ens aportarà. I si les aplicacions avancen, el món canvia. I una marca emblemàtica com Nikon desisteix de lluitar contra la tecnologia. Nikon, tot un clàssic al món de la fotografia. I per acabar, un parell de bones notícies. Tenim mobile fins al 2030. O sigui que, i una de fric, si navegueu aquest estiu perquè estem de vacances, agafeu el barquet i us aneu al mig del Pacífic, sapigueu que teniu la possibilitat de tindre connexió wifi amb una pagant mensualitat, doncs teniu allí tarifa plana d'internet. O sigui que ho explicarem.
Però això només passa al mig del Pacífic, eh?
Sí, al mig del Pacífic. O sigui, bueno, si dones un tomet també més a la dreta, més a l'esquerra o amb un ovall també ho tindràs, també a barque. Doncs com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la Tertúlia Fic. I per començar, com sempre, un moment del record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, aquí ara tens una musiqueta preparada?
Podríamos tenerla, ¿eh? La verdad.
A veure, va. Fem aquí una mica de suspens, una musiqueta preparada o algo, i fins en quin any viatjaríem? Perquè, clar, la tecnologia és d'avui en dia, però...
¿Es un cerca lejos?
No, es más lejos que cerca. Hoy nos vamos a tal día como hoy de 1866, donde el SS Great Eastern, que es un barco que era más grande que el Titanic, instala el primer cable telegráfico transcontinental. Pasó, el barquito iba tirando el cable desde los Estados Unidos, bueno, desde Inglaterra en este caso, hasta los Estados Unidos, y este cable, ¿vale?, era el primer cable de telégrafo que por la distancia podía operar hasta 7 palabras por minuto. Ojo la velocidad, pero claro, estamos hablando de 1866, donde ahora parece que todos hablamos de ese magnífico cable, que si de Google, que si de Amazon, este cable que nos une a todos, porque al final, por mucha tecnología que tengamos en el aire, es un cable el que nos une a todos.
Pero cable ni había desde el 1866.
Pero ojo, 1866 ya fue esto como, oye, lo del telégrafo, ¿y cómo puedo llegar a otro continente? Pues muy fácil, muy muy fácil, es simplemente tirando un cable y diciendo, pues bueno, pues hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dime si lo recibes. Son 9 palabras, todo esto sería un minuto y medio para poder tener, y todos mirando alrededor del telégrafo.
Pero para escribir eso en una carta y enviar-ho, ¿cuánto tiempo tardaba?
Sí, claro.
No, es que los mejores... Ara les veiem insuficients, però llavors ho eren molt, eh?
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs vinga, va, que ens hem traslladat a l'any 1986 amb tot un referent històric com l'efemèride. Vinga, va, que avui el David ens ha portat la maquineta dels corallets. I esperem que en tinguis més de preparats, eh? I us vas explicant. I fent-nos escoltar, perquè us puguem escoltar. I ara toca fer culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui un concepte bàsic, doncs, molt bàsic. No sé si és bàsic o no és bàsic, però és el bridge. A vegades sentim parlar d'aquesta paraula, bridge. Bridge. Al final sempre fem anar termes anglosaxons. Però bridge vol dir...
Bueno, pues una palabra que es al final un puente. Algo tan importante como tenemos aquí en la ciudad de Lleida o como en Manhattan.
Aquí no es el bridge que conoces,
claro,
el famoso.
Mira.
El Tower Bridge.
Mira, mira, el bridge. El otro día lo comentaba con una persona que me llamaba de Barcelona y decía, oye, ¿cómo estamos tal? No sé qué. Digo, oye, ¿podéis bajar al Manhattan de Cataluña? Me decía, ¿cómo que el Manhattan de Cataluña? Y yo, claro, perdona, pero Manhattan está conectado por puentes. Y Lleida está conectado por puentes. Si nos quitan los puentes, solo podemos ir para la montaña. Ojo, no podríamos ir ni a Zaragoza, ni a Barcelona. ¿Cómo cruzamos el río, no? Bueno, pues bridge. Precisamente un bridge es algo que une. Es un puente. Algo que une una cosa con otra. En este
¿Y en
caso,
informática? ¿Cómo?
En este caso, en informática, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues lo que hace es unir unas redes con otras redes, para que así todas las redes físicas, sean incluso redes móviles o fijas, todas puedan estar en uno. Es decir, este bridge, hablamos por el teléfono móvil o estamos navegando por internet y a la vez que estamos navegando inalámbricamente, esto llega a una antena y en una antena hay un bridge que esto lo conecta con un cable y toda la información va por el cable, ¿no? Bueno, pues ahí estamos conectando una red móvil inalámbrica con la red fija para poder llegar a cualquier sitio.
Doncs perfecte. Si és dimecres al migdia i estem a Copelleda, a part d'escoltar Cirollets, no us penseu que l'emissora no va bé, sinó que és en David amb la seva maquineta. Doncs ara els friquis més tequis en antena. I ara comencem...
La tertúlia fric.
No, jo, si voleu us faig jo la foto. Eh? O sigui, el Jaume es mor de ganes per tocar els botons també.
Sí, sí, però el David sap el que hi ha programat. Llavors, si jo se toco aquí, a veure què surt, no?
Escolta, que això surt una cançó ràpida.
No. Ja se lo passa, ja, és que esto de tocar és maravillós.
Sí, sí, feu una enveja que jo estic a l'altra habitació, eh?
Doncs vinga, va, som-hi, va, perquè la teníem preparada per quan sapiguéssim per on podríem veure el futbol amb aquesta nova plataforma i repartició
bueno,
dels drets de la Lliga.
Va, parlem de futbol, sí.
Perquè...
Quin desastre!
Per
Jaume.
Què? Perquè entra...
Quin desastre!
No sé, ja sabeu que pels propers 5 anys els drets de la Lliga sí. Els té Movistar i Dazon.
Jo...
Dazon, els ho han repartit. És un... El 50%.
Que sí, ja ho sé. I que
però
tens
no
un
guió
i te l'estic trepitjant. Però
vinga, va, som-hi.
És un desastre. Soc usuari de Dazon i la veritat és que tenia certes ganes. Ja era una cosa coixa, perquè ja eren la meitat de partits només, no totes les jornades, no eren 35, de 38, però només la meitat de... o sigui, 5 partits. Però han sortit els preus aquesta setmana i per mi que se'ls ha anat la pilota totalment, mai millor dit, 19 euros. De més, només per veure 5 partits que no saps quins són...
5 partits per jornada.
Sí, sí, només ho sabràs una setmana o dos abans, 19 euros de més. Jo ho sento. O sigui,
cuando ¿qué porcentaje de personas son los que ven muchos partidos de la misma jornada? Porque normalmente ves el de tu equipo y si va perdiendo lo apagas a la mitad, ¿no? Pero bueno, en cuanto a comparativa y precios, fijaros lo que os voy a decir. Movistar es lo más barato. Uno, ¿por qué? Porque es el único sitio donde vas a tener todos los partidos. Absolutamente todos.
Es lo más barato y es carísimo.
Ahí última hora va dentro Orange.
Bueno,
también,
sí.
Sí, pero es que me iba más allá. ¿Y la Copa Europa?
Sí, sí, Orange sí, también. Orange también, lo tiene también. Todo.
Va dentro ahí, va a hacer acord amb Movistar per tindre dintre d'Orange captar lo que
Champions,
és...
UEFA... L'únic que està a l'aire és la Copa del Rei. És l'únic únic.
La Copa del Rei la va tenir Movistar, ¿y sabéis por qué? Por el acuerdo con Dazón, precisamente. Es decir, la Copa del Rei la tiene Dazón y ya la tenía desde el año pasado.
Sí, sí.
¿Recordáis?
La seguirá tenint la y espero que estigui al paquet normal. La Copa del Rey.
Bueno, es lo que no sabemos. El tema es que es lo que dices, 19 euros por un lado de unos, 20 euros por otro lado de otros, cuando al final el mismo precio del paquete deportivo para tener todos los deportes están dentro de Movistar, con el fútbol. Claro, aquí lo que no tenemos... por así decir, aparte, porque podemos decir, ¿cuánto cuesta el fútbol en Movistar? 20 euros, 30 euros, 40 euros. Bueno, el tema es que al final lo tenemos en un pack, que este pack con una línea o con dos líneas, más el internet, más la televisión básica, bueno, pues, ¿cuánto cuesta el fútbol en Movistar? Ni idea.
Ni idea, pero
entre 90 y 150 euros.
Sí, es molt car. Es molt car. Es molt car el fútbol.
Pero no
España.
Pero no es fútbol. Es decir, en Movistar lo que han hecho es que no es fútbol. Es decir, de 90 a 150 euros, pero tú no puedes coger el fútbol ver el fútbol,
claro.
Como en el caso de Dazón, que pagas 20 euros.
Bueno,
¿no?
Es que a Dazón, ahora ya el paquete esencial, le dirán el esencial, que es el único que ya finzara, que ya la Premier, que ya las motos, que ya la Fórmula 1, que ya d'altres esports. Això val, ja ho van pujar de 9,99 a 12,99. O sigui, 13 euros, per entendre's. Llavors, el futbol, si vols a més sumar el futbol, ja has de sumar 18,99, 19 euros. Però s'han tret de la màniga un paquet de 24,99, que són 25 euros, en el que està tot inclòs, que jo crec que li han posat un preu tan alt al futbol perquè la gent acabi marxant al Dazón total, me sembla que es diu. 25 euros. Passes de 13 a 25... Són 12 euros, llavors, si tu mires, si tu ja ets subscriptor pel futbol. Bueno, però segueixo dient que són 5 partits només per jornada.
És el que fan tots aquests operadors, agregar serveis i reduir preu.
Correcto.
Sí. Però ho trobo caríssim. Vaig estar mirant ahir a Moran, si vols veure tot el futbol, acabes pagant amb dos línies de mòbil i fibra 100 i pico euros.
107 euros con 90, para ser exactos.
Això mínim. Si te'n vas a Movistar, no baixes dels 100 pavos. Ho sento, és caríssim.
Al final, aquests anys, perquè el que deia el David, no? Al final no saps què et costa exactament el futbol, però sí pots fer la comparativa. Un servei que inclou el futbol i un servei molt similar que no inclou el futbol. I sempre hi ha una diferència entre 35 i 40 euros. Però veus tot, aquests 35-40 euros. Llavors, què ha fet Dazón? Jo tinc la meitat, doncs la meitat de 35-40... O 40 quina és? 19.
Jo segueixo sense entendre...
Està clara. L'altra meitat que són 19 més. Per què? Perquè t'aniries als 40 euros que val a qualsevol operador. El futbol són... Si tu vols veure tot el futbol... són entre 35 i 40 euros.
Sí, però si això sense entendre, perquè la Liga no treu la seva plataforma de streaming i punt. S'ha acabat.
No. Vamos a ver, conociendo la Liga y conociendo al señor Tebas, no, hombre, no. ¿Para qué vas a invertir absolutamente nada? Lo vendes al mejor postor.
Claro, sí,
y el que más pague, fenomenal. Y ojo, la reventa también se paga.
Sí, sí.
¿Vale? Es decir, que tú tengas los servicios y los revendas, como en este caso Dazón, y ahora hagas el Movistar, canal Movistar Dazón o el canal Orange Dazón, también tienen que pagar. Por eso que están cobrando una parte a la Liga. Es decir, la mafia de la Liga está muy bien montada. No invierten un duro desde hace años y cada vez cobran más por los derechos televisivos. Y es más, en este país sigue ganando o sigue mandando en los horarios del fútbol Asia.
Sí, sí,
cosa
sí,
que
sí,
en Alemania curioso. Puedes ir a un campo de fútbol por 12 euros y además a las 12 de la mañana para poder ir con tus hijos y llenar un campo. Aquí quieres llevar a tus hijos a ver al Barça y como es el Barça contra no sé quién, tienes que ir el domingo las 9 y media de la noche.
Sí, igual,
¿esto qué es?
Yo, us ho dic, ja per tancar el tema, sí. Jo oficialment renuncio a la Liga, vull dir, ho sento, seguiré veient la Premier, que és perfecta, però renuncio a la Liga i punt. I quan mai un clàssic me n'anirà amb els amics a un bar. I ja està. O sigui, és el que acabaran aconseguint.
¿Sabes cuánto le costará este año a un bar tener el poder dar el futbol?
Pues supongo que ha subido. L'any passat crec que eren 120 o 130 euros.
Sí, sí. Tu en quin any vius?
Exacto, lo que te iba a decir. Perdona, te has quedado en los 80.
Casi.
Y 240 euros también.
¿Tú en quin any vius? No, te he dit 130, no, 240.
240 euros también, ¿no? Es decir, ojo, ya pueden vender los bares, ¿vale? Ya puede ir la gente a los bares porque, madre mía, el que tenga el fútbol se va a dejar solo en esta liga 4.000 euros.
Només dic una cosa,
una cosa
que també t'han estirat el fil al final pete la cosa. O sigui, que no vagin estirant tant la història.
Bueno, aquí juguen amb la fibra de la gent i els sentiments, aquestes coses.
Bueno, però t'asseguro que jo fa temps que no veig la Liga i no veig el Barça i no veig el Madrid perquè i m'hi he començat a acostumar.
Perquè no està Guardiola, home.
Perquè no ets futbolero, tu.
Que soc molt futbolero. Veig la Premier i veig equips de punters i no punters. M'agrada el futbol.
El tema és que disfrutamos más yendo a ver a jugar a nuestros hijos o nuestros sobrinos que poniendo la tele. ¿Y cuándo juegan nuestros hijos y nuestros sobrinos? A las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde. No juegan a las 9 de la noche y delante de un sofá.
Per sort.
Per sort, no.
Perquè, home, que ens hem quedat sense temps ja.
Vinga, va, toca.
Sí, pobre home, li hem deixat el guió destrossat el darrer dia.
Vinga, va, que teníem aquí el món de la tecnologia va canviant i aquest Chrome que també porta aquestes millores. Què ens aportaran aquestes millores, David?
Bueno, mirar, simplemente esta noticia a mí me encanta para que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos instalado. Es decir, de pronto Google dice, oye, vamos a hacer una nueva versión, ¿vale? La semana pasada decíamos, ojo, no te actualices, que hay un agujero de seguridad. Sí. Y si te has actualizado, ponte otra vez la actualizar. Yo mira lo que tengo en la pantalla aquí. Actualizar, no me actualicé ni al anterior, ¿vale? En el Google Chrome. Pero, ¿qué es lo que sacan en la nueva versión? Bueno, pues la nueva versión lo que hace es que reducen o comprimen mucho más la caché. Es decir, los navegadores, para darnos la sensación de que van más rápido, todo lo que nos enseñan por primera vez es mentira. Es decir, si hemos entrado varias veces a una web, se va guardando la información y la primera vez que entremos nos aparece la información en menos de un segundo. Pero es mentira, no está actualizada, le tenemos que actualizar porque a lo mejor la información ha cambiado. Precisamente esto, ¿qué es lo que hace? Pues que ocupes más memoria y ocupes más recursos internos de la máquina, porque no vas a buscar nada fuera, lo buscas todo dentro de la propia máquina, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que han hecho? Comprimir el sistema, es decir, que esos datos que guarda ocupen menos, ¿vale? Y además la búsqueda sea más inmediata, no esté buscando en una web que hace 3 semanas que has entrado. Con lo cual, esto lo que hace es que va a tener menos procesos, al tener menos procesos, gasta menos batería y ocupa menos memoria, simple y llanamente. Pero esto es para que nos demos cuenta de por qué máquinas tan potentes. Bueno, pues porque cada vez las aplicaciones que tenemos, e incluso el propio navegador, nos está consumiendo más recursos que el Word. Por poner un ejemplo.
Sí, sí. Venga, va, que... Y bueno, una trista notícia, la de Nikon, doncs ja sabeu que els canvis doncs no paren, i en aquest cas ha estat víctima de la tecnologia, no? Ja no vol lluitar més contra la tecnologia, fer les seves càmeres clàssiques amb mirall darrere.
Bueno, sí, las fabricación de las cámaras reflex, ¿no? Ahora lo que hay que seguir, yo lo primero al salir esta noticia que he hecho ha sido suscribirme a un hilo que hay a una comunidad que hay que se llama Nikonistas, sí. Porque además esto entre los fotógrafos era muy sí, ¿tú sí. qué eres? ¿Nikonista? ¿O canonista? ¿O tal, no? Ya hemos visto como Kodak desapareció, ya hemos visto como Canon se ha ido 100% tal, ya hemos visto como Polaroid ha cambiado, incluso hace gafas de sol, ¿vale? Con el monocromo en vez de tal. Y bueno, y otra que tenemos, es imposible luchar contra la tecnología, y hoy día con los procesadores y con los chipsets que se puede poner dentro de una cámara, bueno, pues los espejos, señores, acaban de quitar esa realidad. Imagino que todo esto lo que hará es subir el precio de ciertas cosas y llenar un poquito más la historia de la fotografía. Yo estudié óptica y precisamente, como no había nada digital, ni existía nada digital en los 90, había una asignatura que eran lentes. Uh-huh. Y las lentes se basaban todas no en ver, sino en la fotografía, porque las lentes de la fotografía se sacaron precisamente del funcionamiento del ojo humano, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un hito más para la historia, para marcar ahí, y veremos a ver qué opinan los nikonistas.
Les càmeres seguiran existint i seguiran més o menys amb la mateixa forma. L'únic que quan tu apretes el botó de disparar, que a darrere hi havia un mirall que s'aixecava i es tornava a baixar, doncs ara aquest mirall, que era una cosa mecànica, l'eliminen. Per això es diu mirrorless, sin espejos, sense mirall.
Sin espejos, correcto, con un chip.
Per la resta, seguirà sent el mateix amb les seves avantatges.
I una bona notícia, tenim Mobile fins al 2030, ja fa uns dies que van signar, però no ho hem comentat i bueno, ho tenim aquí al cantó i m'agradaria comentar-ho, no? Bé, no?
Sí, no, por supuesto, es decir, al final esto es una apuesta por la confianza y daros cuenta que hay muchos satélites alrededor los cuales viven de estos, es decir, no solo el Mobile World Congress, sino seguir siendo la Mobile World Capital, es decir, donde la mayor parte de los proyectos del mundo de movilidad se prueban, se testean y se hacen aquí, y eso también, bueno, pues la verdad que es un negocio de proceso impresionante. No es una feria, no es un día de una feria, sino que es todo un año, y aquí estamos hablando de los próximos 8 años de seguir desarrollando y testeando la tecnología en Barcelona, ¿no? Y Cataluña siendo la capital mundial de la tecnología móvil.
Don Jaume,
¿anem de vacances?
Marxem.
Sí, ¿anirà un vaixell?
No.
¿Un barquet? No.
Este año a priori no, pero vamos, si fuéramos...
Bueno, pero si insistes, Jaume, pues...
No, ho dic per si esteu pel Pacífic, sapigueu que per una quota mensual de 5.000 eurets...
5.000 euros?
Ai, perdó, dòlars. Però quan és igual.
Ara hi paritat, ara hi paritat.
Avui estem a la part.
A la part, sí, 5.000.
5.000 al mes?
Sí, 5.000.
Amo a ver.
Però el Elon Musk no està tirant un munt de satèl·lits per tenir internet a tot arreu.
Pues n'ha tirat
tot. Però ojo con la noticia. La noticia dice, si vas en tu yate...
Ah, bueno, claro.
Es decir, ya, si vas en tu yate de no sé cuántos millones de dólares, pues... que són 5.000 euros per tenir tarifa plana d'internet.
Home, no aniràs amb la teva barqueta al mig del Pacífic?
Por eso te digo, vas en tu yate. Pero ojo, vamos a ver, los cruceros, todos los cruceros ofrecen internet satelital.
Sí.
Ya sabéis que es a 30 euros el mega. Entonces, pues echa las cuentas. A lo mejor prefiero pagar 5.000 y tener tarifa plana.
Se acabó el TikTok y todas las aplicaciones de vídeo.
Uy, es una maravilla, además. Yo lo he probado con la familia, es una maravilla. No pasa nada por estar sin TikTok, sin conectarse a Instagram. Ahora eso sí, dicen, ¿cuándo llegamos a un puerto que nos vamos a bajar?
Bueno, pues mira, os posem deures. Desconnecteu aquest estiu, si podeu, una miqueta, que també és una experiència a trastejar. Bueno, David Casero, escolta, que ha estat un plaer recuperar-te físicament aquí als estudis. Ha sigut la temporada 2019-2020 va ser la temporada de pèrdua de presencialitat amb la Covid al març del 2020, i la temporada 21-22 ha estat la de recuperació de la presencialitat i veure't en aquest cas cada setmana. És que estan jugant.
Nos ha dado tiempo a hacer de todo. Hacemos hasta música.
Pues ha estat un plaer.
Bueno, muchísimas gracias, y chicos, es una maravilla acabar la temporada aquí en el estudio, y sobre todo con las ganas de volver en septiembre aquí.
Una coseta.
Sí.
¿Has comprado en el Prime Day?
Pues mira, he comprado en el Prime Day, pero no en el de Amazon.
¿En otro?
He comprado en otro Prime Day.
¿Salen como setas?
Sí, en un Prime Day de música, y me he comprado un monitor. Pues para poder poner la música muchísimo más alto.
Pues a disfrutarlo. Un abrazo, que tengas buen verano, David.
Igual.
¿Y Jaume Sitja, tu has comprat o no?
No he comprat.
Però estàs a punt?
No, tampoc. Vull dir, no necessito res en aquest moment.
M'agòbia una mica el Prime Day d'Amazon a mi, perquè quan entres a l'aplicació hi ha tantes coses desordenades per allí que m'agòbia un pelet. Només miro el que segueixo i ja està.
Bueno, és el truco, no? Sí. A veure què piques.
El 80% de les ofertes en lo próximo que quieren ser. Y es nuestro supermercado del hogar. Entrar, veréis como las primeras ofertas que vais a ver ya no son de electrónica ni de televisiones. Las primeras ofertas van a ser de cuidado corporal, de leche, de Bernel, de suavizantes, jabones y esas cositas.
Bueno, pues Jaume Sitja, que tinguis bon estiu. I
la temporada que ve, més.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE Lleida.
amb Ricard Álvarez.
Directes cap a les 2 de la tarda, jo diria ja que per sobre dels 33 graus, perquè la temperatura estava pujant de manera ràpida. Ja sabeu que ahir va començar aquesta onada de calor d'uns 10 dies aproximadament, tot i que això canviarà. I si divendres l'Armando Álvarez ens donarà ja la previsió exacta pel cap de setmana i per la propera setmana. En veu de dones, la nostra tertúlia, on ja saps que parlem del dia a dia, de l'actualitat, de qualsevol tema que ens has proposat a través del nostre WhatsApp o de temes d'actualitat, però sempre sota el punt de vista d'una dona que de vegades pot coincidir amb la majoria de la societat i d'altres, doncs no, tenir un punt de vista diferent. I per això vam crear aquesta tertúlia, justament per conèixer els diferents punts de vista, perquè al final cadascú, tenint tota la informació o tenint tots els punts de vista, doncs acabi posicionant-se, pugui jutjar i ja està. Des d'aquí tampoc el que volem és alliçonar ningú, ni molt menys, simplement oferir informació, però des de punts de vista, perquè si no, doncs pot ser massa dirigit. Arribem al final de temporada i tota aquesta setmana estem acomiadant els espais setmanals i ara ha arribat el torn d'aquesta tertúlia amb veu de dona. Amb nosaltres, la presidenta de l'associació App Lleida, ja saps que és l'associació on tenim a les dones emprenedores, directives, treballadores, autònomes, en fi, de tota la província de Lleida, des dels Pirineus fins a la Plana, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, que per cert, llegint-te i amb les coses que m'has anat explicant les darreres setmanes i mesos, suposo que en algun moment trobaràs, però igual t'és difícil fer vacances, eh, aquest any.
Sí, la veritat és que ho tinc complicat. Farem una setmaneta a l'agost, però aquest any tinc moltes coses.
Una setmana?
Una setmaneta, sí.
Però si en una setmana no et donarà temps de desconnectar?
Bueno, hi ha algun cap de setmana llarg, allà un divendres, un dilluns al matí, teletraballo, però des de la platja.
Bueno. S'ha de desconnectar una mica, perquè si no, no pot ser. També és per la perspectiva, sí. Si no es pare.
Sí, és veritat, però no tinc... Aquest any ha tocat així.
Bueno, ja sabeu que a la seva activitat professional pròpia, l'empresa de la Laia doncs, està en una clara expansió i, per tant, això vol dir posar-hi un munt d'hores de treball. És que al final no hi ha més secret. A part d'estar al lloc concret amb el moment ideal, després hi has de posar hores de treball, si no les coses no funcionen. Vull dir, no hi ha més història aquí.
Després fitxar talent.
També.
No és aquest, fitxar talent.
Clar que sí. També està amb nosaltres la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida, la Jos Ferrer. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Contenta de tornar a retrobar-nos. I contenta de començar vacances, també.
De totes maneres, espera un segon que saludi també a la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que us pego una estirada d'orelles a les 3, eh? Que no m'heu vingut ni un dia als estudis, eh?
Ens hem acomodat molt,
sí.
I costa molt ara.
Clar.
Sortir d'aquest espai virtual.
De totes maneres, ja us aviso que de cara a la temporada vinent tornarem a la ràdio com la coneixíem abans del 2020. O sigui que serà qüestió de buscar un forat a l'agenda o a veure com ho fem. Però ens hem de tornar a veure les cares, eh? Que escolta, no pot ser si no, eh?
Promès. Ja vam dir que segur que al setembre, o quan torni a començar la temporada, doncs farem cap i farem presència. Almenys aquesta és la voluntat.
Claro, això no vol dir que, escolta, un dia no puc, un dia tinc una reunió, un dia em connecto... Clar, evidentment, això ja ho fèiem abans, eh? Però una mica la presencialitat sí que l'hem d'intentar recuperar. Escolta, ja que la setmana passada vam tenir, bueno, mira, un programa en directe des de la regidoria de benestar de l'Ajuntament de Lleida, on el grup de dones Lleida... Amb la Carme i amb la Gemma i amb d'altres dones que han estat aquí al programa. Estàveu reclamant una situació.
per una dona concreta, però realment jo crec que estàveu reclamant aquell problema enquistat del qual hem parlat en els darrers anys, del tema de poder tenir un equipament acord a la normativa per poder poder atendre a dones que estiguin en situació doncs, d'exclusió o d'agressió o qualsevol altra història. Gemma Casal, escolta, com ha acabat la història, si és que ha acabat?
No ha acabat la història. No. A veure, nosaltres hem de dir que, a banda de l'equipament, que és molt necessari, que és obligació de l'Ajuntament tenir-lo, que així ho marca la llei i que no hi és, el que recordem és que les dones en situació de violència, la violència que pateixen per part de les administracions és molt més greu perquè la revictimitza, no? Llavors, no es tracta només d'aquelles dones que necessiten un suport d'emergència els primers 15 dies, que això, diguem, és el que reclamem amb urgència, que hi tenen l'obligació de donar-ho, sinó que cal fer un esforç per tenir un protocol d'atenció efectiu i que realment doni resposta a les dones. Llavors, què passa? Que les dones en situació de violència queden completament ocultades. Primer, perquè la seva pròpia situació fa que no puguin visibilitzar-se, no? I que no puguin explicar-ho. I l'altra és que hem de tindre recursos adaptats per a les persones, recursos efectius. Llavors, aquesta dona, en aquest cas concret, és perquè se li denega perquè no és un cas d'emergència, o sigui, perquè la violència no la va patir ahir ni abans d'ahir. Però és una violència de llarga durada, la qual està reconeguda per la justícia com una dona en situació de violència. Caram. Com ella, n'hi ha moltes. A darrere de les situacions de violència, heu de pensar que quan una dona passa per això, en moltes ocasions, no sempre, però en moltes ocasions, se li afegeixen molts problemes, com el tema doncs, del dret a l'habitatge, dels recursos econòmics que li puguin donar una sortida real a la seva vida. O sigui, no n'hi ha prou en cobrar uns ajuts, sinó que necessiten o bé la reincorporació en el món laboral en el cas de ser possible, perquè moltes acaben perdent la feina també, però sobretot han de tenir un espai de vida en el que es puguin refer, en el que puguin refer la seva vida. I quan entres en aquestes espirals, no se't faciliten aquests espais, sinó que acabes deambulant i agreujant la teva situació. I moltes d'elles, com en el cas aquest, acaben patint doncs, situacions d'estrès posttraumàtic, d'ingressos fins i tot a l'Hospital Santa Maria en algunes ocasions, no? Crisis nervioses molt greus, perquè no reben l'atenció que es mereixen ni els recursos que es mereixen. Llavors és revictimitzar i tornar a revictimitzar les dones que són víctimes, no? A les quals no se'ls pot exigir res, i el que fa l'administració és exigir-les, no? De dir, mira, tu no fa 15 dies que vas patir la violència, si no tens casa t'aguantes. O una cosa més greu que ha fet l'Ajuntament en aquesta ocasió, que és derivar-la a un espai com l'Albert Jericó. L'Albert Jericó és un espai que no és de l'Ajuntament, però sí que el té concertat, on no hi ha professionals, i molt menys professionals, que puguin atendre dones en situació de violència. No hi ha ni psicòlegs, no hi ha ningú expert que hagi fet ni un curset sobre temes de violència. Però és que està en un espai on hi van persones sense sostre, on el 99% són homes, i que només incloure'l allí és generar-li molta violència amb aquesta persona. No? A més, és una persona amb un alt nivell de discapacitat reconeguda, no? amb un estat nerviós, diguem, greu, i l'únic que se li ofereix és aquest recurs. Llavors, això considerem que és violència, i és una violència molt greu contra una víctima.
A part de tot això, com va quedar la vostra relació amb la regidora?
Ella s'ha negat a anar a l'Albert Jericó i no li ofereixen res més, però és que negar-te a anar a l'Albert Jericó és protegir-te contra la violència que s'exerceix contra tu. I llavors, doncs, i la nostra relació amb la regidora, bueno, la cosa més greu d'aquell dia, i ho hem de dir, és que la regidora Maria Massall ens va tindre allí des de les 12. Des de les 12 fins a passades les 3 en què no ens va voler atendre. I quan va sortir a les 3 ens va dir, ah, encara sou aquí? Molt bé, jo us enviaré un correu.
Clar, és que
Això ja no és violència no només contra la dona, sinó és violència contra el moviment feminista. I els vam dir, no ens enviaràs un correu, ens dones una resposta ara. No us la puc donar perquè no us la puc donar, i així va quedar. Déu. I llavors, què fem? Doncs, oh, és que ara els serveis socials estan tancats. Molt bé, demà a primera hora doncs, ens diu alguna cosa. Molt bé. L'endemà vam haver de tornar-los a perseguir perquè una regidora o l'altra ens donessin una resposta. Ens la donen a partir de les 3, novament. Els serveis socials estan tancats. Arriba el dijous, arriba el divendres, li diuen el dilluns. El dilluns hi va a l'Albert Jericó. I clar, i així, diguem, és com... no? Com anar agreujant la situació d'aquesta persona sense cap necessitat.
Jo...
És manca d'empatia.
Sí, ara estava pensant, Laia, per exemple, això que els serveis socials tanquin a les 3, és com... No, mira, les centrals elèctriques tanquen a les 3, ja està. Vull dir, després ja no... Hi ha coses que no poden tancar, no?
Bueno, aquí sempre tenim un etern dilema entre el món del funcionariat i les necessitats, no? Les urgències. Potser aquest servei hauria d'estar 24 hores, hauria d'haver una atenció 24 hores i que hi ha una persona pues, se n'anessin fent torns i que poguessin donar assistència 24 hores. No ho sé, jo des del món empresarial, pues, clar, el meu mòbil està operatiu... moltes hores al dia.
T'ho preguntava a tu.
El que
volia
dir és que sí que tenen un servei d'emergència, no? En el que si tu te trobes una situació greu sí que hi és, però com no consideren que això sigui una emergència perquè porta ja molts dies així, no? Demana hora. Clar, demana hora te la donen al cap de 15 dies. Clar, això és molt greu quan estàs en una situació, diguem, que te quedes al carrer. I l'altra és dir... quan hi vas, quan aconsegueixes, perquè has de trucar amb un telèfon, aquest telèfon et diu quins dies hi haurà disponibles... El que, vull dir, no, els serveis socials no poden funcionar d'aquesta manera.
No.
I el pitjor de tot és que quan hi arribes et diguin no, és que l'únic que t'oferirem és això. I no te queixis més. Home.
Ja comença a ser com renovar el DNI, que et donen data per d'aquí 2 mesos. O sigui, que no el necessitis abans, eh?
Sí, sí.
En fi. Jos Farreny, que sé que físicament no estaves al 100%, sinó igual t'hi haguessis plantat i tot a la regidoria.
Doncs, efectivament, ja ho vam comentar l'altre dia. Lo lamentable de tot plegat és que la víctima encara ara sembla que no té una solució.
Sí.
Això és lo lamentable. I com ella, doncs, d'altres víctimes, que doncs, és el que deia la Gemma, les revictimitza que al contrari, haurien de donar suport. Però això ho hem parlat moltes vegades. Perquè realment, doncs, com que és a les dones, com que afecta les dones, doncs mira, se deixa, no és una prioritat, no és una prioritat ni d'estat, ni de generalitat, encara que les dones diguem que s'ha de posar la gent, que és importantíssim, etcètera, doncs van passant, i que passen amb ell,
Però vols dir que si hagués un home implicat la cosa seria diferent?
I tant.
Sí? Ho dic perquè la regidora és una dona. Vaja, no ho sé.
No. A veure, homes i dones, hi ha homes molt sensibles amb aquest tema també, sobretot en lo de la violència, vull dir, hi ha homes implicats en que això millori. Però també és part de la societat. La societat durant molts anys el que era la violència contra les dones se tolerava, se justificava. Tothom tenim en ment famílies que li han dit a la noia quan han anat als pares i a les famílies, dient, l'home maltracta, l'home em pegui, doncs aguanta que és el teu home i has de solucionar el problema a casa. Vull dir, tothom ho tenim en ment. Això, de la nit al dia, no desapareix de la cultura social, etcètera, etcètera. Vull dir, s'ha de fer aquest... S'ha d'anar més de pressa, s'ha de córrer més en aquest sentit.
Yeah.
Perquè és que, si no, doncs, no hi haurà manera de solucionar-hi, no, de solucionar-ho. Les víctimes continuen sent víctimes i no se'ls soluciona les seves necessitats. I els fills de les víctimes són simplement victimitzats. I, bueno, i quan en el que parlem de violència vicària, encara ara, el Departament de Justícia, per exemple, hi ha jutges que, després de que algun maltractador estigui condemnat inclús, encara posen visites amb els fills, perquè, clar, ho fan com si fos un compartiment estanc. Fa violència contra la mare, però contra els fills no. Una persona violenta és violenta amb tots, i amb els fills també, perquè el que fa és utilitzar fills contra la mare. Per tant, vull dir que socialment s'ha d'empènyer més, i tots compromesos. El que comprenc jo també és que si tenim un govern que és progressista, doncs hi hauria d'haver més sensibilitat, més comprensió. I el que deia la gent, clar, com que no és un cas urgent, a mi em consta que en un cas urgent sí que hi ha tot un desplegament de serveis que estan 24 hores i 365 dies. Però com que la circumstància és diferent, doncs aquest desplegament ja no s'utilitza. Pues, si és necessari, també s'ha de revisar, i no sol les primeres 24 hores o la primera setmana. Hi ha d'haver un seguiment i un servei més públic per tots els dies que necessita aquest acompanyament la víctima. Que no perdem de vista que és una víctima.
El més greu de tot això, que és això que diu ara la Jos, és que primer les mentires, no? O sigui, nosaltres hem estat en reunions amb l'Ajuntament una, dos, tres vegades i han dit públicament que mai envien dones a l'Albert Jericó. Bueno, perquè no és el seu espai. Bueno, ara hem vist que els hi continuen enviant com nosaltres sabíem que els hi enviaven. L'altra és que malgrat hi ha un servei d'emergència, tampoc hem de dir que funcionin els protocols. O sigui, que sí que funcionaran de manera ràpida, però no tenen els recursos al darrere que haurien de tenir. No? O sigui, si hi ha una dona en situació de violència de marxar de casa en aquell moment, sí que la portaran a un lloc a dormir. Però no hi ha els recursos. No hi ha les psicòlogues, les treballadores socials, les educadores socials especialitzades en violència de gènere que hauria de tindre aquest servei, i que ho marca la llei, i que ho hem reclamat del dret i del revés. I l'altre, i això que deia la Jos, és molt important, que és que s'ha de poder fer una atenció integral a les víctimes, que va molt més enllà de donar-te un lloc on dormir una nit o 15 dies, no? I que no tenim uns serveis socials preparats per fer-ho, que no tenen els recursos preparats per fer-ho, però a més sembla que no hi ha la voluntat política. Llavors, a mi no me serveix de res, declaracions institucionals de que som un municipi feminista, quan al darrere les coses més greus i que haurien de centrar la seva atenció més directa es deixen com es deixen, no? I no funciona. Llavors nosaltres, Dones Lleida, vam fer l'audiència. Es va proposar fer una revisió, fer un model. Un model, no?, que havíem de participar, i tot és un model de protecció, d'atenció a la violència masclista, a les dones en situació de violència masclista. Ha quedat en no res. Hem quedat en no res. Moltes rodes de premsa, bla, bla, bla. Es crea una comissió i ens diuen, bueno, ja ens heu dit. En lloc de crear una comissió de treball real, ens van dir, ja ens heu dit el que ens volíeu dir, quan ens havíem de posar a treballar, ens heu dit el que ens volíeu dir a l'audiència, a partir d'ara ja decidirem nosaltres. Dius, no, perdona, això no és una comissió de treball. Perquè vist lo vist i vist com teniu els serveis, potser hi hem de treballar totes. No, no només Dones Lleida, nosaltres proposem un model.
Sí,
que pot ser vàlid o no. Vull dir que serà qüestió de poder debatre, però no. No, ens tornem a quedar igual. Ara, 8 de març, moltes medalles, 25N, molts actes institucionals, moltes declaracions, però la realitat és la que és.
Bueno, ja
torno a dir, no per nosaltres, sinó per les dones que en són víctimes, o qualsevol dona que pot arribar a ser víctima, el problema és que quan passes a ser víctima passes a ser invisibilitzada, que jo ho entenc també, però és un tema de protecció, de per poder-te protegir, sí, no? Sí. I llavors, com que tu no pots fer la denúncia directament, tot queda com queda.
Com que ja sabeu que ens atenem a l'actualitat, doncs mira, hem hagut d'acabar la temporada amb aquest tema. Vull dir, no ens en podíem ficar de perfil ni de costat, sinó que n'hem de fer seguiment a veure com va. Ens queden, no res, 2 minuts. No sé si sou optimistes de cara a la temporada vinent en la que puguem canviar de temes i superar certs temes, o seguirem arrastrant les mateixes problemàtiques que hem estat escoltant aquest any, o pitjors, perquè també diuen que ve una crisi econòmica important de cara a la tardor. No sé si ho empitjorarà tot o no, o alguna cosa la millorarem. No sé si sou optimistes. Jos.
Bé,
Diguem que sí, Jos.
Hem de ser optimistes.
Bueno, pues veus,
Amb això em quedo, això és el que volia escoltar. La Gemma ja suposo que serà més realista i bueno, però escolta, per ser optimista tampoc hi perdrem res, Gemma?
No, jo crec que hem de ser optimistes. Ara la realitat s'imposarà, perquè a tot això hi haurem d'afegir una greu crisi econòmica.
Sí,
i
sí, el que et deia, que no se pot agreujar certs temes, pot ser superats ja fins ara. Laia Rogel, bueno, el tema de la crisi que diuen, és que tampoc cal que l'avancem abans d'hora, però que sí que diuen els indicadors que arribarà de cara a la tardor, doncs també copejarà al sector empresarial. I dins del sector empresarial, doncs, no sé, les empreses amb dones directives, clar, no sé si això serà pitjor o no.
Jo crec que aquí, en aquest cas, nosaltres, que siguis home o dona, no hi ha una diferència. No hi ha una cosa que serveixi per marcar la diferència. Està clar que la crisi doncs, s'està apuntant, i hi ha moltes empreses, empreses, que ho estan començant a notar. També t'he dit que jo tinc altres clients que, al contrari, estan a tope de feina.
Bueno, és que això ja ho hem vist, depèn dels sectors.
Exacte, depèn del sector.
A la pandèmia hi ha sectors que s'han fet d'or i d'altres s'han enfonsat, vull dir que les coses van així. Bueno, mira, tampoc cal que avancem temes. Quan arribin, els anirem entomant. Darrera tertúlia de la temporada, com dèiem, Laia Rogel, Gemma Casal i Jos Farreny. Escolta, que ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat aquesta temporada també, a Salt de Mata, com hem pogut, amb restriccions, amb pandèmies, amb feina, en fi, amb tot plegat. Un plaer, no perdeu el bon humor, aprofiteu l'estiu, desconnecteu si podeu, i al setembre ens hi tornem a trobar.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies i molt bon estiu.
Bon estiu.
Descanseu de i tot
calor,
això.
Sobretot prevenció.
Sí, guardeu-vos de la calor. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu. Gràcies.
I nosaltres, que ens plantarem ja a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Que acabis de passar bon dimecres. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals, com sempre. Demà parlarem d'animals de companyia, parlarem de salut i de nutrició i les escapades amb el David Velasco.